Encara no he entès mai per què ens fascinen les llistes de grans èxits. La veritat és que a mi també m'agraden, però trobo molt curiosa aquesta estranya afició que tenim tots plegats per numerar les coses i saber quina és la millor. El millor de tot plegat és que les llistes es creen a partir de criteris poc clars en la majoria dels casos. Sempre, en el fons, en una llista de grans èxits, acaba dominant la subjectivitat dels que la conformen. De llistes n'hi ha de moltes menes, i sobretot en el món de la música han servit en molts casos per fer vendre discos invendibles en quantitats astronòmiques. Suposo que deu ser per això, per vendre, que tothom s'apunta al carro de les llistes. Cada setmana milers de canals de televisió i cadenes de ràdio ens expliquen quins són els 10 discos més escoltats, els 20 videoclips preferits, els 30 llibres més llegits, les 40 pel·lícules més taquilleres del cap de setmana passat o els 50 artistes més estimats. Les revistes Fortune i Forbes cada any treuen una llista amb els més rics. La revista Colors cada any fa el top 50 dels lletjos i freaks. Vanity Fair parla de les senyores més elegants i Cosmopolitan parla dels senyors més atractius. Vivim en un món de llistes i, evidentment, els videojocs no se'n poden quedar fora. Des del començament de la premsa especialitzada s'han establert llistes de jocs preferits i, evidentment, en l'actualitat, les llistes i els criteris s'han multiplicat. Amb tot, crec que l'autèntic mèrit de les llistes està en la capacitat de provocar discrepàncies i discussions argumentades amb cap altra finalitat que la de continuar discutint. Al cap i a la fi, una forma com una altra de passar el temps. Game over. Mono catalana. Game Over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Avui tenim un programa molt especial amb la llista que ha elaborat la web especialitzada en videojocs IGN.com. És ni més ni menys que la llista dels 100 millors videojocs de tots els temps. Evidentment, avui tenim a punt a tots els Game Masters per una discussió que promet ser èpica. Com sempre, si teniu algun comentari o alguna consulta avui que estarà especialment calent el tema, podeu escriure a gameover@onacatalana.com. Ja saps que des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game over. Game Masters. I avui, només de començar, entrem a la tertúlia, perquè avui és un programa especial i per parlar en el Game Masters som l'Albert Murillo, en Francesc Blasco, l'Eduardo Rodríguez, l'Antonio Hortal, en Xavi Serrano i en Jordi Selles. Benvinguts.
Hola.
Una setmana més al Game Over i comencem parlant d'aquesta pàgina especialitzada en videojocs, aquesta web que es diu IGN.com, una de les més prestigioses de l'actualitat, que ha elaborat el que és, segons ells, la llista definitiva dels 100 millors videojocs de la història.
És a dir, que no són votacions populars, són els creadors
són ells,
de la pàgina, els que fan el manteniment de la
pàgina.
Una
pàgina amb cert prestigi, per tant, aquest prestigi li donen totes aquestes visites que rep aquesta pàgina, i per tant, doncs, avui dedicarem aquest Game Over a descobrir què té de veritat aquesta afirmació, si realment aquests són els 100 millors videojocs de la història. Si us sembla, per anar al gra, perquè en tenim 100, per anar parlant, comencem el compte enrere.
100, Pitfall, 99, Ultima Underworld, The Stygian Abyss, 98, Master of Orion, 97, Phantasy Star 2, 96, Golden Axe, 95, Avenger, 94, Wolfenstein 3D, 93, SimCity, 92, Aces of the Pacific, 91, F-Zero.
Tenim els 10 primers.
Per ser la música és de Matrix.
Estem en una època Matrix i, per tant, banda sonora de Matrix Reloaded per animar el programa d'avui. A veure.
Comencem
doncs, perquè...
Abans, per començar, clar, un comentari. Aquesta llista, per començar, té un problema molt gran. I és que és una llista generalista.
Comencem malament.
No, aviam. Tu imagina't, com pots valorar amb els mateixos criteris el que és un plataforma i un joc d'aventura? Les coses que participen i que fan gran un joc de plataformes, com pot ser doncs, rapidesa i agilitat, i una jugabilitat molt frenètica, doncs en un joc d'aventura no es compleixen.
Els creadors d'IGN.com han deixat molt clar que, com autèntics professionals que són del periodisme especialitzat en el món dels videojocs, ells han valorat què va significar aquest joc en l'època que va sortir, la repercussió social que va tenir aquest joc, com aquest joc ha aguantat el pas del temps i la jugabilitat que, segons ells, tenia cadascun d'aquests jocs. Són els tres ítems que ells han utilitzat per valorar-los. Repercussió social, moment en el que va aparèixer tècnicament, per tant, com utilitzava la tècnica que hi havia en el moment, i la jugabilitat d'aquest joc.
Llavors tens una llista potser més de l'impacte del videojoc o de la fama del videojoc, però no que sigui un bon videojoc en si mateix. Llavors jo, amb la meva opinió, clar, una llista així dels 100 primers videojocs sempre és una cosa que portarà molta polèmica. Jo que he sigut sempre més partidari de fer potser llistes temàtiques. Crec que sempre compares cadascú amb qui és, si no fer una llista general, perquè pots portar molts problemes aquí.
Sí, jo crec que aquesta llista és molt relativa.
Això per començar.
A veure, l'editorial d'avui deixava molt clar una cosa, que és que les llistes, qualsevol llista és subjectiva, per tant.
Sí, no, però barrejar coses i comparar i posar per sobre altres coses que participen de particularitats que les fan bones, tan diferents...
Però és que en una llista d'èxits musical i figuren,
clar,
doncs...
Sí, el número del Sabina, després es fiquen els Marilyn Manson, clar.
I després Tatu, vull dir, sí. Clar.
Però aquestes llistes sempre es fan en base a ventes, o es fan...
No necessàriament.
No necessàriament.
O a votacions del públic, els 4 principals es fan per votacions.
Teòricament. No, podríem dir que no, eh?
Podríem dir que no, eh?
Vale, pues llavors...
en este sentido coincido con Francesc, porque, no sé, aquí mezclan muchos géneros también, no sé, muy poco, es eso, subjetiva la lista. Yo creo que lo mejor sería pues separar los juegos con el tipo de juego que son y hacer un ranking de el mejor juego, pero dentro de un tipo de juego.
Però com que no és així,
és com a consell a les pròximes formacions de llistes que la gent vol fer.
Senyors de IGN,
mandamos un mail a IGN ara mismo, que se lo apunten.
Bueno, entre aquests 10
El meu preferit d'aquests 10 primers, sense dubte, és Golden Axe.
Jo estic d'acord, jo aquest no l'hagués ficat al 96, sinó que l'hagués pujat bastant més.
Golden Axe era un joc d'acció ambientat en una època tipus Conan, una mica d'aquest estil.
Entre Conan i el Senyor dels Anells.
Exactament, podies portar un guerrer molt valent, molt fort, un nan o una amazona, i podies anar passant nivells amb moltíssima acció, enfilant-te damunt de dracs, lluitant amb tot tipus de guerrers, joc amb moltíssima acció, no?
Jo crec que Phantasy Star 2 dentro de los juegos de rol es un gran juego.
I està el número 1, 97.
Bueno, también me parece buen juego el Golden Axe, pero coincido con Edu, Phantasy Star 2 es de estos 10 el que más me llama la atención.
I l'F-Zero?
Clar,
lo iba a decir ahora.
L'F-Zero és un gran joc dins del seu propi gènere, però clar, posat en comparació amb tants altres, a part que el moment que va sortir és el mode 7 de la Super Nintendo, una cosa que tampoc no s'havia vist fins ara, doncs també va tenir la seva repercussió. Jo potser d'aquests em quedaria amb l'F-Zero.
Sonic the Hedgehog,
89,
Virtua Tennis,
88,
Warcraft 2,
87,
Wing Commander 2, Vengeance of Kilradi,
86,
Tomb Raider,
87,
Final Fantasy 10,
84,
Kid Icarus,
86,
Half-Life, Counter-Strike,
82,
Battlezone,
81,
Disc of Doom.
Ui, el Sonic... Jo que estic indignat. O sigui, com pot ser que Sonic...
Que malparat que
Sonic,
sortim,
eh? O sigui, el mite de la Mega Drive, l'eriçó blau més famós, perquè és l'únic, suposo, que deu haver-hi al món, pot estar en la posició número 90 d'aquesta llista. No hi estic d'acord, ho sento.
I Tomb Raider, el número 86, un joc que ha suposat el que ha suposat a la història dels videojocs i pel·lícules, fins i tot, no?
Bueno, lo de Tomb Raider algun, però lo de Sonic...
Sonic, sí o no?
Encara
que sigueu de casa Nintendo, més, vosaltres.
És molt escandalós.
I Virtua Tennis, que ha vuelto a revolucionar los juegos de tenis, también.
Perdona, Sonic ja és de Nintendo, m'entens?
Sonic ara ja és de la humanitat.
Tot bé és patacat, tot bé és patacat.
Això que comentàvem ara del Virtua Tennis, soc... Bueno, almenys he sentit a molta gent que deixa molt bé aquest joc.
És que és molt bo.
En quant a tennis o en quant sobretot a joc esportiu, que un dels millors, no? Suposo pel moviment i per tot.
No, i visualment és una delícia.
Sí.
I jugabilitat és el més divertit que se pot jugar.
Com a dos jugadors o fins a quatre.
Molt bé, anirem ja de cara al 80...
Sí, no, hi ha un juego que nadie ha dicho nada i és molt bon juego, que és el Kid Icarus.
Explica'ns-lo un moment, perquè...
Kid Icarus es el juego, un juego de una especie de plataformas de Nintendo.
Como si fuese inspirado en Icar, en l'Icar mitológico, de las que se las alas de cera y llavors el vol d'Icar, diguéssim.
Sí, es así. Es de la época de Metroid, Kid Icarus, del primer Metroid de Nintendo.
També hi han col·locat aquí el Counter-Strike, que és el joc que està revolucionant tot el món a nivell dels jocs en xarxa, no?
Hombre, yo iba a deciros que de la lista me quedaría con dos, y es que el Counter-Strike a nivel, bueno, porque multijugador realmente me fascinó, pero a nivel histórico el Disc of Tron, o sea, siempre...
Doncs jo em quedaria potser com a primer exemple de món virtual o món en 3D, potser que és el Battlezone, que per mi jo tinc un gran record d'aquest joc, i després el Disc of Throne, però mira, jo me'l quedaria amb la seva versió d'Intellivision.
Sí.
Que és diferent de l'arcade.
És
diferent de l'arcade, però sí, és que és un joc totalment fantàstic.
Però cinyete a la llista.
Seguim endavant.
80 Excitebike 79 Homeworld 78 Secret of Mana 77 Baseball Stars 76 Rayman 2 The Great Escape 75 Saturn Bomberman 74 Pilot Wings 73 Galaga 72 Pokémon Red Blue Versions 71 NCAA Football 2003.
Hosti, Serrano, vinga, aquí,
Serrano, com estàs?
Aquí tornem a tenir la Macedònia, o sigui, el tutti frutti absolut.
Edu, seis juegos. Seis juegos que me gustan de
Esto es monstruoso.
A ver.
Esto es monstruoso.
El Streetbike, una obra maestra de los juegos de motocross, de los, también de la primera remesa.
Parlant de NES, de l'antiga, sí, sí, de la Nintendo primera que va existir. Sí, sí, de la 8-bit,
pero juego más divertido que el Streetbike. Hoy en día, pocos.
Un joc de motocross.
Sí, después, bueno, Secret of Mana. Que es uno catalogado como uno de los mejores action RPG de Super Nintendo, es de Squaresoft el juego. Uh-huh. Después Baseball Star también es muy buen juego, es muy divertido, es de SNK. Después el Saturn Bomberman también. Este és un jugazo.
Que de fet és un Bomberman.
És un Bomberman,
és un
però bueno,
Saga Bomberman Saturn, que va sortir per la consola Saturn.
Sí, bueno, que muy divertido, tenía una introducción en estilo anime y eso, y después la jugabilidad era como todos los Bomberman.
A part que es potser un dels jocs multijugador més divertits que en el Bomberman. Sí. I aquesta versió del Saturn Bomberman tenia per televisions d'alta resolució que ho poguessin suportar, un mode que es veu un mapa immens, i em sembla que podien arribar a jugar fins a 12 jugadors a la vegada jugant amb multitaps.
Ufa!
Era només per televisors d'alta resolució, que podies mostrar un mapejat suficientment gran per moure 12 o 8, no, ara no recordaria bé, 8 Bombermans a la vegada, 8 persones diferents.
Quins et queden, Edu?
Sí, bueno, queden dos solo, seria Pilot Wings, que es también una obra maestra de Nintendo, de la primera remesa de juegos de Super Nintendo, dirigido por Miyamoto, y es uno de los juegos más divertidos en cuanto a simulador de ala delta, de avión, paracaidismo.
¿Y dubto de quién te quedarás al final?
Y bueno, y el último que falta es Galaga.
Pensaba que no vas a
decir Pokémon. Claro.
No. Hubiera quedado con todos vosotros.
Antonio.
Nada, iba a comentar que ya no puedo opinar de ninguno, pero estoy de acuerdo con Edu, la verdad.
I és curiós,
no, ja no queda ningú.
És curiós que abans de Galaga no posin el Galaxian, no? Jo també són coses que a vegades em costa d'entendre, però aquí jo potser hagués ficat el Galaxian abans de Galaga.
Doncs mira, d'aquests 10 a mi no n'hi ha cap que m'acabi de fer el pes, tu.
Tu con el Sonic estàs content.
Tirem endavant.
70 System Shock 2 69 Ghost and Goblins
68
Virtua Fighter 2
67
7 Max Hit the Road
66
Master of Magic
65
Crimson Skies
64
Shining Force 2
63
Baldur's Gate
62
Herzog's Way
61
Double 2
Chimpun.
Grans clàssics aquí també, eh? Aquí també grans clàssics.
Mira't els dos. Estan aixecant la mà.
Ara empiezo jo, que tu has empezado.
Antonio, tu te'n quedes dos.
No, vamos a ver.
Mirem de limitar-ho a veure aquí.
Vale, pero es
o sigui,
que...
per seleccionar el millor del millor, no? El millor
sí,
d'aquests.
Bueno, se ve que les gustó el Shining Force 2 porque está repetido, si os fijáis. Uh-huh. Bueno, y aparte esto, el Ghost and Goblins es el primero que me quedo, sin duda alguna. Me gustó, a ver, las aventuras gráficas nunca me entusiasmaron, pero reconozco que Summer Max Hit the Road fue realmente un buen juego. Y luego el Herzog's Way de Genesis, en plan shooter, acción, me pareció muy bueno.
Aquest ha estat un joc de bastant culte, el Herzog's Way, un joc que no va ser molt conegut, no va ser molt popular en l'època, però un joc de moltíssima acció i que realment la gent que el va disfrutar ha esdevingut per ells un joc de culte, Edu.
Bueno, yo creo que falta por comentar Virtua Fighter 2, que yo creo que AM2 rizó el rizo en cuanto al apartado técnico del juego, porque jugabilidad más o menos mantenía los mismos esquemas que la primera parte. Yo creo que...
Jo em quedaria d'aquests amb el Ghost and Goblins.
Jo també.
Bueno, coincideixo.
No, jo sí.
Segur, jo també, o sigui...
És una obra maestra.
O sigui, pràcticament d'aquests 10, probablement un dels millors seria...
El que destacaria més seria
el Ghost and Goblins.
Sí,
no?
Sin duda.
De totes maneres, em crida l'atenció que hi hagi una aventura gràfica. No sé si ens en trobarem més endavant, no? Però ja ho anirem descobrint. Però que hi hagi una aventura gràfica també està bé, no? I que sigui una aventura amb... Tot i que va ser ja una mica quan l'ocàs, diguéssim, de les aventures gràfiques, no? Quan ja anava davallant una mica la gran fama i el gran moment de les aventures gràfiques, aquest Sam & Max Hit the Road, aquests dos personatges, una història a l'estil clàssic de detectius, en el que hi havia doncs, una mena...
És estrany que hi hagi un Sam & Max, per exemple, però no hi hagi un Day of Tentacle, que per mi va tenir
encara no sabem, repercussió. Encara no ho sabem, encara o igual el trobem.
O inclús, per tècnica també, l'un dels últims ja de LucasArts.
El d'Indiana, algun Indiana Jones, per exemple.
Un Grim, aquest, un Grim Fandango, per exemple.
Grim Fandango,
Grim Fandango, i aquest Tobal 2, coneixeu? Algú és que no em sona
sí,
en absolut.
Sí, és un juego de pelea.
De Square también.
Sí, de Squaresoft, bueno, Dream Factory, el programa de diseño de Akira Toriyama, pero que no...
Disseny d'Akira Toriyama?
Sí, sí.
Creador, per tant, l'estètica és manga, digues.
Sí.
Sona poquet. De totes maneres, em sembla poc incontestable com per poder estar en aquesta llista, no? S'hauria d'entendre pues sí. Que probablement tots els que estarien aquí haurien de ser bastant incontestables.
Quan preparàvem aquest Hit Parade amb l'Albert i hi havia les explicacions d'aquests jocs, hi havia alguns que ni tan sols han sortit del Japó, alguns d'ells.
Sí.
Possiblement Tobal és d'aquests.
El Tobal 2 crec que sí que no ha salit al Japó, el 1 sí.
Però no sé què ha salit al Japó. Ya me tenía la peculiaridad que tenía un modo más o menos aventura rol, ¿no? Y luego repercutía a la hora de elegir personajes, aspectos, bueno, lo típico. Y luego yo creo que Sam & Max es en vistas del nuevo que va a salir en breve ya.
Molt bé.
Que tal vez sea por eso.
Anem del 60 al 51. 60. MechWarrior 2. 31st Century Combat 59 Advanced Wars 58 Resident Evil 2 56 Star Fox 56 Return of Fire 55 Bionic Commando 54 Gunstar Heroes 53 Star Control 2 52 Ultima 7 The Black Gate 51 Contra. Moltíssima acció, en aquesta fase del 60 al 51. Per mi n'hi ha uns quants que són absolutament incontestables aquí sí. Un joc, crec, que aprofitava molt les capacitats de la Mega Drive a nivell d'acció, amb molts personatges en pantalla, amb uns gràfics molt en estat de gràcia, amb molt moviment, era el Gunstar Heroes, no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que luego salió uno en Play que parecía parecía una versión un poquito mejorada gráficamente, pero no gran cosa, y fue el Rapid Reload, que aquí se conoció como Gunner's Heaven en PAL, de los primeros juegos que se ven en PlayStation, divertidísimo, dos jugadores, plataformas, 2D, muy buen juego.
El Gunstar Heroes era un joc que et permetia jugar dobles, eren dos personatges molt d'estil manga, en el que doncs era un joc d'acció pura i dura, no hi havia més argument que anar passant nivells, trobant enemics cada vegada més grans, cada vegada amb més quantitat a la pantalla, podies disparar cap a tots costats, no? Sí, que era també una de les coses que aportava molta acció en el joc, i a més doncs, l'acabat gràfic, allò que dèiem el dia que fèiem el programa parlant de Nintendo i de la Super Nintendo i de la Mega Drive, que dèiem sempre que la Mega Drive tenia els colors com una mica més opacs, no? Que era com una mica més trista. En el Gunstar Heroes probablement era un dels jocs en els que hi havia més color, no? Era més, es que visualment més espectacular, no?
En ese juego utilizaron una de las técnicas de más colores en pantalla basada en los Amiga 1200, en los AGA, ¿vale? Advanced Graphics Architecture o algo así era. Y se lo apañaron para programar 64 colores en pantalla en vez de un máximo de 32 que tenía.
El Gunstar Heroes, aquesta forma d'actuar i de disparar, de poder anar per tots dos costats, també em fa pensar molt en un altre dels jocs d'aquí, no? Concretament el 51, no? El Contra, no?
Claro, yo no quiero llevar la contraria, pero quiero hablar
del Contra. Estábamos yendo por orden, impaciente.
Incontestable també el Contra, conegut també com a Probotector.
Sí. Hombre, yo digo una cosa, el Return Fire, que yo estuve jugando en 3DO, me lo llegué a pasar tan bien. O sea, si os acordáis, era en plan así visto desde arriba, llevabas pues un tanque, te movías por un entorno más o menos urbano, ibas destruyendo, seguías incluso algunas misiones, era adictivo.
¿Y el Bionic Commando? ¿Y el Bionic Commando? Un joc de...
és un clàssic de Capcom. A menos si fa referència al mateix.
Ah, però l'han puesto.
Sí, Capcom, sí, de més. Jo el recordo per Barra Creativa i havia jugat molt a la seva versió d'Spectrum. Jo no sé si tu, Albert.
No la vaig jugar amb aquest.
És que també havia jugat en l'Spectrum, només el Bionic Commando. No coneixia aquesta... ni la Recreativa.
Algú ha de dir alguna cosa del Resident Evil 2?
Hombre, pues tú, por hablar.
No, jo no.
Hombre, que jo no m'explico, han puesto el 2, sinó hasta el momento, al menos, el Code Verónica, ¿no? Que es el que yo hubiese puesto.
O el 1, porque viendo los motivos que han hecho la lista, innovación, sí, ¿no? Impacto social.
Sí, pero a mí Resident Evil Code Verónica me gusta más.
Bueno, pero bueno, como, vale, como pero nacimiento no de los survival horror,
sí.
O este, o tenemos que ver referidos ya a los de...
Alone in the Dark.
Alone in the Dark, por supuesto.
Y también, otra vez, viendo los motivos de por qué han hecho esta lista, yo creo que Star Fox, digo, siendo uno de los primeros juegos de del chip con el que incorporaba el chip FX en Super Nintendo, y es, yo creo que... Uh-huh. Que a ver, a lo mejor podría estar en un mejor puesto, pero bueno, al menos está en la lista.
Sí, número 57. Ja,
el Return Fire, que havia jugat tu amb 3DO, exactament la 3DO, sí. Era una consola.
Sí, la de Panasonic. Uh-huh. Lo único que, bueno, era un juego que al principio mucha gente pues se aburría porque no sabía qué hacer, hasta que te da por empezar a leer lo que tienes que ir haciendo y moviéndote y tal, y bueno, aparte de destrozar todo indiscriminadamente, tenía una filosofía de juego.
¿Y había alguna cosa más
allá? No, sí, bueno, la de Panasonic no. La FZ10, por ejemplo, es un modelo de Panasonic. 3DO Company le vendió la licencia a diferentes marcas. Digo, entre ellas Panasonic, Goldstar, Hitachi y no me acuerdo ahora.
Y diversas en el mismo sistema, ¿no?
En el juego yo ponía Panasonic.
Sí, no, no, ¿vale? Pero es que lo acabo de decir.
Y no era, no había...
Que vale. 3DO Company le vendió la licencia a diferentes marcas.
Gracias, FBI.
O sigui, estaríem parlant com, per exemple, un MSX, diguéssim.
De fet, sí. De fet, Panasonic
un estàndard i llavors... Doncs...
De fet, Panasonic sí. Va ser una de les últimes cases que va fabricar MSX, MSX2 Plus, i després una marca, un model que només va treure ella, uh-huh. Que va ser el Turbo R, que va tenir, diguem, una repercussió doncs, limitada en el Japó per l'època en què era gran en el món MSX, per el model més superior que és, però limitada dintre el que va ser a nivells de ventes i d'èxit que van tenir, i de fet es va inclús pensar si es podia millorar, però es va deixar abandonat el projecte que podia haver-hi per a un nou model de MSX 16 bits a favor de la introducció de Panasonic dins del món de les videoconsoles amb la 3DO, juntament, em sembla, que amb Sony.
Si us sembla, seguim endavant. Estem al número 51, ens anem del 50 al 41.
50.
Arkan.
49.
Dragonfield.
48.
Command & Conquer Red Alert.
47.
SimCity 2000.
46.
Conker's Bad Fur Day.
45.
Alone in the Dark.
44.
Doom.
43.
Final Fantasy 3.
42.
NBA Jam.
41.
Battlefield 1942.
Aquí també, evidentment, com a cadascun, hi ha una varietat brutal. Hi ha un joc que estàvem comentant ara, precisament quan parlàvem del Resident Evil, no?
Deia, Alone in the Dark.
En aquest joc, en aquest sol en la foscor, no? La gent sí. d'Infogrames, si no m'equivoco, sí. Coneguts actualment com és allò, el artista antes conocido, no? Ara es diuen Atari, no? Mm-hmm. Infogrames ha comprat la marca Atari, ara quan parlem d'Atari estarem parlant de l'antiga Infogrames. Va crear, crec, amb aquest joc l'autèntic inici del gènere survival horror, que llavors ha desenvolupat amb tant d'èxit en jocs com el Resident Evil, jocs com el Project Zero i tantíssims d'altres, Silent Hill i tantíssims sí. d'altres que han anat sortint, que en jocs, són jocs basats en tu estàs sol en un entorn hostil que com de por. Pel·lícula de terror, no? I llavors doncs, tu t'has de moure
per aquest entorn. Pega saltos, Albert, pega saltos.
Els Alone in the Dark no només van ser l'inici d'un gènere, sinó a més de les característiques que aquest gènere s'ha fet més popular. No és només una persona contra una sèrie de no morts o de morts vivents o de zombis en una casa, mansió, etc, com podíem trobar paral·lelismes amb la saga Resident Evil, sinó que a més incorpora dins el que és aquest gènere no només la tridimensionalitat, el poder moure't per tot arreu, sinó l'aproximació cinematogràfica del joc, perquè aquest Alone in the Dark es va fer sobretot molt famós pels seus continus canvis de càmera.
Sí, sí.
Que en una sola habitació...
La típica càmera de pel·lícula de terror que t'agafa des del sostre, no?
Exacte. I això també dificultava una mica el joc, perquè moltes vegades, segons la càmera, no veies on t'estaves disparant ni què et venia per un costat.
Això encara els hi passa ara, eh?
Sí, los ángulos muertos.
Exacte, encara tenen problemes ara, però de totes maneres està bé que hagi figurat aquí un Alone in the Dark com a iniciador, no? Probablement de
d'aquí tot. També tenim un altre iniciador d'un gènere, que és Doom. Sí. Bueno, sí. Potser tenim el Wolfenstein 3D, del que hem parlat abans, però Doom potser va ser el que va fer el boom dels
shooters en primera persona. De veritat, no?
Sí.
I jo realment, si m'haig de quedar amb un d'aquests, perdoneu que ho digui, jo em quedaria amb el Track and Field.
Jo també. No, estic d'acord amb tu.
Aquell opiniones para todo.
Home, Track and Field és la sintonia d'inici del programa. Sí.
I aquell matxero Vic que feies anar taca perquè corressin, el Track and Field és el clàssic d'esport.
Això ho dic, usurpador.
Jo d'aquí prefiero Final Fantasy 3.
Ja.
En versió americana, que és el Final Fantasy 6 en versió japonesa.
Fem una petita introducció a Final Fantasy perquè ens fem una idea del que pot ser.
Es que pequeño y Final Fantasy no son buena mezcla. Bueno.
Por ejemplo, este Final Fantasy en Super Nintendo significa la consagración a nivel técnico de Squaresoft. Digo, también este que recuerde fue el Final Fantasy más vendido de Super Nintendo en América y el primero que incorporaba 24 megas de Squaresoft, de rol.
Estaríem, per tant, bastant d'acord també amb el tema Final Fantasy. Gent...
Sí, de los que hemos dicho ahora yo me quedo con él. O sea, estoy totalmente de acuerdo. De todas maneras, resaltar...
Clar, aquí també hi tenim coses com en Conquer,
no, però
que també han significat un inici de tota una manera de jugar, potser sí, no l'inici...
Però també hi ha coses que estranyen, però... per exemple, rares, coses, com el Conquer's Bad Fur Day, que és l'últim joc que van treure per Nintendo 64, sí, pràcticament. Que...
I també tiene muchos conceptos nuevos de jugabilidad.
Sí, és l'últim de Rare per 64, me sembla també, per Nintendo, i
bé, Xavi.
Un esquirol que diu... Per
es que es eso, que es la ardillita tan tranquila, luego saca una motosierra, luego lo ves con cara de resaca, sé en parte ese juego que,
I,
bueno, que saca lo que tiene dentro.
¿Y cómo es posible para eso?
Pasa que la ardilla se traumó porque vio a Antonio.
Sí, sí, está claro, está claro.
¿Cómo es posible que no parleu de SimCity?
Sí, ara anava això. I el SimCity, però és que...
Senyors, el 2000 aquí...
És el SimCity 2000, de fet, que de fet hi ha un SimCity anterior, sí, sí, el primer SimCity de tots, el més rudimentari, que era... Com era el SimCity? Tu eres l'alcalde, representa d'una ciutat, et donaven un terreny on hi havia un llac, un riu i una mica d'això.
El primer SimCity està en el puesto 93.
I a partir d'allà, l'hem dit, ja me n'havia oblidat.
És que l'hem obviat,
Sí,
em sembla que el SimCity 2000 és el primer que incorpora a ciutats en 3D...
Sí, era molt més espectacular. Et podies moure en molts llocs, però de fet al SimCity tu tens un terreny i a partir d'allà has de construir la teva ciutat. No? Construeixes els carrers, la zona industrial...
L'aigua, has de portar
el combustible, has de fer les centrals elèctriques nuclears o el que sigui, depèn del tipus d'alcalde que vulguis ser, més partidari dels verds o més partidari de...
I aquí podies enviar aquells huracans...
Podies aquell Godzilla que destruïa la ciutat.
Ovnis, també podies enviar ovnis.
Però de fet, jo crec que el més interessant de SimCity és que és l'origen del que llavors ha sigut el gran fenomen Sims.
Animales arraudales.
Animales arraudales, no? Però és que, bueno, no es pot obviar que els Sims són un fenomen a nivell de vendes a tot el món en aquest moment.
Se supone que és una evolució, no?
Sí, però fixa't que surten aquí els Sims.
No ho sé, ho descobrirem al llarg de la llista. De moment no els hem vist.
No digueu res, oi?
A mi, només hi ha una cosa, espera, només una cosa.
Anava a dir si fem una pausa.
Fem-la ara mateix, només el que m'indigna aquí és l'NBA Jam aquest.
Es un juego divertido,
Pero
para estar entre los 100 mejores...
Sonic está en el 90, claro. Pero NBA Jam...
Pero que son americanos, los de IGN.com son americanos, claro.
Un típico... NBA Jam,
NBA Jam era el 2 contra 2 típic, però podies fer allò, cistelles com que sortia foc de la pilota, no? I coses d'aquest tipus, no?
Jo me quedo con el Arch Rivals, o sea, que era...
Probablement, però és que podien estar més o menys pel nivell. Si us sembla, fem una pausa de publicitat. Estem al Game Over, estem a Ona Catalana avui analitzant els 100 millors videojocs de la història segons la pàgina IGN.com. Una gent que es van aixecar un dia, que no tenien res millor a fer, que van dir, fem la llista dels 100 millors
videojocs. I nosaltres
estem destripant una miqueta el que convé d'aquesta llista. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.